Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda, com esteu? Benvinguts a la Linterna, COPE Catalunya i Andorra. La veritat és que no sé si us heu adonat que cada cop comença abans la calor, però la calor ha arribat d'una manera extrema, ràpida. I atenció, perquè demà dimarts els termòmetres podrien pujar per damunt dels 30 graus, que es diu molt ràpid. Ara et parlarem del temps, però això ve a col·lació perquè avui, al llarg del dia de la cadena COPE, estem parlant si les ciutats tenim o estan preparades per rebre aquestes onades de calor, si tenim suficient ombra per estar, per exemple, a un parc o a un jardí passant l'estona o una tarda. Ja ho diuen els homes del temps, els dies de calor extrem i les nits tòrrides es multiplicaran durant els propers dies i els propers mesos, perquè estem ja damunt del que anomenem el nostre estiu, que tant ens agrada o no. Salutacions d'aquest parla la Montse Rodríguez, la Linterna, des d'ara i fins a les 8 de la tarda. No marxis, perquè tot just comencem ara. Bueno, com dèiem, en quant al temps, s'espera, la veritat, un dia amb pocs núvols, que serà el dia de demà dimarts. Hem començat una setmana amb un temps estable, amb l'anticicló de les Açores plantat al damunt de l'Atlàntic, i això evita que les pertorbacions ens puguin afectar. Tot plegat anirà derivant en una intrusió d'aire càlid que farà pujar amb ganes la temperatura de cara a les properes jornades. Demà dimarts serà un dia de cel poc ennuvolat en general, amb núvols baixos matinals en molts sectors interiors, que també faran acte de presència en trams de la costa, on podran ser més persistents. També hem d'esperar el pas d'alguns núvols alts i prims poc importants, però la notícia és: l'ambient serà càlid al migdia amb màximes de 30 graus. És el moment de sortir ara a les carreteres per saber si algun tipus d'incidència. Des del Servei Català del Trànsit ens atén la Lorena Moreno. Bona tarda, Lorena.
Bona tarda. Doncs a aquestes hores comentar algunes retencions que tenim, com és habitual a aquestes hores de la tarda. Tenim un carril tallat a l'AP7 a Castellbisbal, en sentit nord, amb 4 quilòmetres de retenció, on s'està fent ja la retirada d'un vehicle. A més, també trobem trams amb petites retencions, com és el cas de la B20, aquesta ronda de dalt entre Sant Boi de Llobregat i Cornellà de Llobregat, en sentit sud, amb 3 quilòmetres de retenció. També a l'AP7, entre la Roca del Vallès i Granollers, en sentit nord, amb 4 quilòmetres de lentitud en aquest tram, i també a l'A2, a Sant Joan d'Espí, en sentit Barcelona, amb 2 quilòmetres de retenció, i com és habitual a aquestes hores, doncs també retencions a les rondes. I de moment, això és tot des del Servei Català de Trànsit.
Gràcies, Lorena, per la informació, i ens posem mans a l'obra i comencem parlant del que t'havia dit a l'inici. Estem preparats les ciutats per rebre aquestes onades de calor amb aquest canvi climàtic des d'un punt de vista urbanístic, arquitectònic i social? La veritat és que durant 200 anys l'urbanisme europeu s'ha obert al sol, però resulta que ara aquest és un problema. Ens ho explica tot plegat en Sergi Tori. També parlarem des de l'AMT per saber quines són les coses que posaran en funcionament perquè aquesta calor, doncs, sigui una mica més lleu per tothom.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Pinchazo. Chazo.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduer una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
COPE Catalunya i Andorra.
Apreciados clientes y amigos, desde Pinter y Pintegrán queremos reconocer que sin vuestra ayuda y la confianza al entregar vuestras piezas a pintar, no podríamos ser lo que somos. Estos motivos hacen que nuestros equipos y los nuestros sean una integración total de ayuda y responsabilidad en beneficio de todos. Muchas gracias por todo esto. Te lo dice Carlos de Pinter, el amigo de todos.
¿Problemas con tu cerradura? ¿Necesitas abrir una puerta o caja fuerte? Cerrajería Alonso está para ayudarte. Con más de 40 años de experiencia realizamos apertura de puertas, cambio de cerraduras y cerrajería de seguridad. Porque en Cerrajería Alonso tu seguridad es lo más importante. Llama ahora al 93-265-1155, 93-265-1155. Cerrajería Alonso, tu cerrajero de confianza.
Antes de comprar tu coche a ciegas,
ven a Mundiauto y podrás
tocarlo, probarlo, sentirlo, admirarlo y, por supuesto, llevártelo.
En Mundiauto tenemos más de 1000 vehículos de ocasión.
Kilómetro cero con financiación a medida.
Mundiauto,
tu centro comercial del automóvil.
En El Prat de Llobregat.
Mundiauto.com.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Si quieres mantener tu colesterol
¡lejos!,
ten cerca Divecol Forte. Con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían
¡socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es. Murprotec.
En marxa el Pla de Barcelona per ampliar els espais d'ombra a la ciutat. L'objectiu és plantar més de 9.000 arbres d'ara al 2026 i també instal·lar 194 estructures i tendals per mitigar el sol i la calor. Es tracta d'una iniciativa que s'emmarca dins el Pla Clima, pensat per atenuar els efectes del canvi climàtic a la ciutat. Hi ha una diferència clau. En dècades anteriors, l'urbanisme a les ciutats es feia per potenciar el sol i les activitats que necessiten espai. Ara hem de buscar el què? L'objectiu és buscar l'ombra. Com es poden adaptar les ciutats a aquesta nova realitat des del punt de vista urbanístic, arquitectònic i social? És la pregunta que avui ens fem a la programació de COPE Catalunya i Andorra. Sergi Tor, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda, Montse.
Avui a migdia COPE la Sònia Hernández Montaño, que és coordinadora d'Arquitectura i Salut del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, té un diagnòstic clar perquè diu que a les ciutats de Catalunya el que falta són ombres.
Sí, i hi ha un canvi de paradigma amb el nou urbanisme de les ciutats que impactarà, això sí, a mig i a llarg termini en el disseny de les mateixes. De potenciar el sol, que potser no s'ha fet en els últims anys, però sí a les últimes dècades, hores d'ara, doncs, serà l'ombra com a únic objectiu. Sònia Hernández Montaño, coordinadora d'Arquitectura i Salut del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, ha estat molt clara aquí als micròfons de COPE Catalunya i Andorra. Falten ombres i arbres. Això sí, no es poden plantar els mateixos arbres a Girona que a Barcelona, que a Lleida o que a Tarragona. Cada ciutat té, en aquest cas, les seves característiques específiques a causa de la climatologia. Però aquesta serà l'arquitectura del futur. Potenciar les ombres, que hores d'ara no hi són.
Doncs, evidentment, ens estem adonant que no hi ha prou ombres i cal implementar-les, perquè, de fet, s'està observant un augment de la mortalitat estival a diverses ciutats d'Europa i té a veure amb l'efecte illa de calor, i una de les grans estratègies precisament per reduir aquestes xifres doncs, és la implementació i la integració del verd. Avaluar quines espècies són les més adients i quin percentatge d'ombra generen. També és interessant entendre que potser un parc a Girona no és el mateix que un parc a Barcelona, perquè també hem d'entendre quines són les espècies vegetals que s'hi donaran més per millorar també el seu manteniment.
Si ens centrem a hores d'ara les actuacions a Barcelona Ciutat, l'objectiu, com tu molt bé has explicat a Montse, és plantar més de 9.000 arbres fins al 2026, és a dir, aquest any i el següent, i també instal·lar 194 estructures i tendals per mitigar el sol i la calor. Aquest programa d'ombres preveu estrenar abans d'aquest estiu un total de 70 instal·lacions, sobretot tendals. Hi haurà la plaça del Mar, la Barceloneta, la Rambla del Carmel i la llosa de l'estació de Sant Andreu Comtal. La majoria seran atemporals i es començaran a ubicar ja abans de Sant Joan, és a dir, les pròximes setmanes, i duraran fins a la Mercè. Però, a més, hi ha l'urbanisme privat, l'urbanisme dels edificis i de les edificacions, els jardins comunitaris, un nou urbanisme que té que prevaldre i que ha d'ajudar les ciutats, a més de l'ombra, també amb el cas dels aiguats, segons ens ha reconegut la Sònia Hernández Montaño.
Fins ara, no?, donava la sensació que teníem la disciplina de l'urbanisme, no?, que és el fer espai públic, i després està com la disciplina de l'edificació. Però realment la pell dels edificis està conformant l'espai públic i són superfícies que permeten fer, no?, millorar també la ciutat. I l'impacte de les cobertes verdes i dels jardins verticals és molt positiu. En certa manera, també, quan hi ha un aiguat, no?, quan cau molta aigua, aquests espais permeten que les clavegueres no s'omplin tant d'aigua perquè amb no?
Tu ara, per exemple, Montse, te faig una pregunta molt directa.
Sí.
La plaça que coneixem tots els catalans i catalanes, t'agrada la plaça Catalunya de Barcelona Ciutat?
Trobo que falta ombra.
Però bé, però és una plaça en la qual pots fer més activitats.
Sí, òbviament, sí, però...
Però falta ombra.
Per mi falta ombra. Gran, bonica, però massa ciment.
Es va fer en una època en la qual es potenciava el sol.
Efectivament.
I les activitats.
Ha canviat molt la cosa i ara busquem totalment el contrari. Per cert, també avui el Tomàs Criado ha parlat, que per cert és investigador del grup Carenet de la UOC, ens ha alertat que estem jugant ara que les ciutats del futur siguin d'una o una altra manera, no, Sergi?
Sí, diu que s'ha d'actuar ja d'una manera immediata a causa de l'augment de les temperatures i a causa, evidentment, de protegir els seus habitants. Primer ha parlat de la situació concreta, d'aquestes noves actuacions, dels 9.000 arbres de cara al 2026, de les 194 estructures. Tomàs Criado considera que són actuacions necessàries, però també ens ha parlat de les dificultats. Per exemple, ens ha posat l'exemple de la Ronda Litoral.
La Ronda Litoral, per exemple, no? Té un calaix gegant on hi passen, no? Cotxes, autobusos, no? A sobre tu no pots plantar molts arbres, no? I hem de pensar en moltes solucions per tots aquests espais. I clar, tot això també té moltes complicacions, no? Perquè solucions que podrien semblar molt fàcils, no? Posem un tendall entre una façana i una altra. Suposa una negociació col·lectiva entre propietaris privats, les administracions públiques... Bueno, és una tasca, com deia, molt difícil.
És a dir, posar un tendal no és tan fàcil, com situar-lo i ja està. Requereix molts i molts pactes. Fins a 70, sobretot tendals, s'ubicaran doncs, d'aquí a Sant Joan, a la ciutat de Barcelona. I com tu molt bé deies, el llegat del futur. És evident que l'urbanisme, les seves obres, impacten a mig i a llarg termini. Hi haurà un augment de les temperatures. Parlàvem amb aquesta casa, Tomàs Criado, d'unes ciutats que siguin amables de cara als infants i la gent gran a més ombra.
Sense aquestes condicions d'ombra, molta d'aquesta gent de la que vas parlar patirà molt. I fins i tot sofrirà la potencial, bueno, cops de calor, no? Situacions de malalties...
Sí.
És a dir, la inclusivitat ja no només és una qüestió de justícia en un sentit tradicional del terme, no? De distribució de possibilitats, sinó que estem parlant de la possibilitat de viure i de sobreviure en ciutats que començaran a ser molt perilloses. I jo sé que aquesta manera de parlar potser és una miqueta, no? Dona una miqueta de por, però és que jo crec que és el que està en joc. El que està en joc és sobretot la possibilitat de viure a les ciutats del futur.
Atenció, a viure la ciutat del futur. Les ciutats poden ser perilloses. La terminologia que ha utilitzat a Tomàs ha criado davant d'un debat que a hores d'ara és a clau, el disseny i l'urbanisme de les ciutats del futur.
Avui és un plaer saludar la Linterna de COPE Catalunya i Andorra, en Guille López, que és el conseller delegat d'Acció Climàtica de la AMB. Guille, què tal? Bona tarda, gràcies per ser-hi amb nosaltres.
Hola, bona tarda.
D'unidó el panorama que tenim a sobre, no?
Exactament. Malauradament, aquest informe que hem encarregat des de l'àrea metropolitana ens confirma que, tot i els esforços en reducció d'emissions que s'han fet els últims anys, amb les noves dades i amb les noves metodologies que ens incorpora aquest projecte europeu, el projecte Icària, la previsió, malauradament, és que l'increment de temperatures que ja hem viscut aquests últims anys continuarà incrementant-se.
Com es podria adoptar a les ciutats aquesta nova realitat des del punt de vista urbanístic, arquitectònic i social? Perquè recordem que durant 200 anys l'urbanisme europeu s'havia obert al sol, no? I ara és el problema.
Totalment. Per una banda, totes les administracions estem fent un esforç juntament amb la ciutadania de reduir les emissions de diòxid de carboni, que és aquest gas que ens provoca l'efecte hivernacle, que en última instància és el que provoca l'augment de les temperatures, però ineludiblement també hem de fer les nostres ciutats, el nostre territori més resilient. I en aquest sentit tenim eines, no? I crec, també volem transmetre un missatge en positiu, que des de l'impuls de la xarxa metropolitana de refugis climàtics, que són aquests espais en els quals la població més vulnerable, que no disposa d'aire condicionat, o fins i tot i disposar d'aire condicionat, no té la capacitat econòmica com per pagar l'increment de la factura elèctrica, doncs són aquests espais, equipaments, piscines, parcs, on quan patim aquestes onades de calor, que l'informe ens diu que malauradament aniran a més, es poden refugiar. També estem repensant l'urbanisme, no?, perquè els nostres carrers cada vegada tinguin menys asfalt, que és el que també ens provoca l'efecte onada de calor, i tinguin més verd. I també estem impulsant altres polítiques com la rehabilitació energètica d'edificis o l'impuls de l'energia fotovoltaica per poder cobrir aquests nous costos energètics.
Imagino que, Guille, amb la fi de la sequera, per sort, imagino que s'ha recuperat una mica el que és el rec als parcs després d'aquests episodis més greus de sequera, no?, que permet recuperar aquests espais com a refugis essencials per la reducció de l'efecte illa de calor.
Sí, totalment. De cara a aquest nou estiu, a nivell de l'àmbit metropolità, incorporem reafirmen 244 refugis climàtics, que és un 31% més, en part gràcies també a que hem recuperat els parcs, que han recuperat no només el rec, sinó que també s'han beneficiat de les pluges d'aquests últims mesos i ens permeten disposar de les garanties de confort tèrmic que els habiliten com a espais d'estada durant aquestes onades de calor.
Per la gent que vulgui saber on es trobaran o on es troben aquests refugis climàtics, que s'amplien un 31% davant d'aquesta les previsions de calorades més intenses i freqüents. Hi ha alguna plana web, algun lloc on podem trobar tota la informació?
Sí, a la plana web de la pròpia àrea metropolitana disposaran d'un mapa on s'especifica tots aquests refugis. També, conjuntament amb la Diputació de Barcelona, tenim un servei de teleassistència de forma que les persones més vulnerables, persones grans que viuen soles a casa seva, quan ja estem en períodes d'onada de calor, se'ls avisa de forma proactiva i se'ls informa de quin és aquest refugi climàtic que estigui més a prop. I com dèiem abans, amb l'increment d'un 31% que fem de cara a aquesta temporada d'estiu, aconseguim que pràcticament un 80% de la població en aquells municipis que estan dins de la xarxa disposin d'un refugi climàtic a menys de 10 minuts de casa caminant.
I què important abans d'acabar, que la gent tingui una educació, no?, per saber o per adaptar-se a aquesta sostenibilitat i compartir un futur, no? Important saber què s'ha de fer, hem de canviar els hàbits.
Sí, totalment. Hem de canviar els hàbits, hem de fer les nostres cases que tinguin aquesta resistència a la calor, no? Hem passat d'un escenari en el que ens preparàvem més aviat pel fred a un nou escenari. Ho estem veient amb les escoles, que no els hi preocupa tant la calefacció, sinó tenir sistemes de climatització, i el mateix exercici l'hem de fer a les nostres cases. També hem d'acompanyar les persones més vulnerables, especialment a la gent gran, que sàpiguen identificar els símptomes de quan es troben amb un cop de calor i sàpiguen actuar conseqüentment.
Guille López, conseller delegat d'Acció Climàtica de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, gràcies per haver estat amb nosaltres, i hem de ser previsors, perquè està clar que el canvi climàtic és un fet des d'allà fa un temps i que ens hem d'anar adaptant a aquests canvis i, sobretot, buscar aquella ombra tan necessària i recuperar els bànols, el de tota la vida, i aprendre a sortir a hores que no faci aquella calor extrema per la nostra salut. Guille López, gràcies. En continuarem parlant, òbviament, perquè és un tema que donarà per molt. Gràcies. Una abraçada.
Gràcies a vosaltres.
Tiri, tiri, tiri.
Bueno, y a las 7 de la tarde y 20 minutos te pido solo un momentito porque te voy a contar algo muy importante. Mira, no importa si eres motero o motorista, Línea Directa asegura todo tipo de motos. Que sí, como lo escuchas. Yo también me quedé con esa cara, pero es que aseguran motos scooter, las custom, las naked. Y no solo eso, si te cambias te mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra a lineadirecta.com.
Escribe a Ángel Expósito en @expositocope y @linternacope, en facebook.com/lalinterna.
O mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos el año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para durar.
Ocasión.
Els espais d'oci nocturn, malauradament, s'han convertit en alguns casos en espais de risc. Són l'escenari perfecte per posar en pràctica la submissió química o per drogar persones sense que se n'adonin, per poder-les manipular o agredir. Doncs, precisament per evitar qualsevol d'aquestes opcions, dos joves de Cerdanyola han inventat un adhesiu per detectar si t'han drogat. En cas afirmatiu, aquest adhesiu canviaria de color. Aquest invent es diu Stick Safe i ha estat el guanyador de la tercera edició del Cerdanyola Talent Factory, que és un projecte que vol fomentar l'esperit emprenedor i el pensament crític entre els joves de la ciutat. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, els creadors de l'Stick Safe són el Mohamed i el Valentino, tenen 17 anys, són alumnes de secundària de l'Institut Gorgs de Cerdanyola. El jurat ha destacat del seu invent la seva senzillesa, l'impacte social i la seva viabilitat. El Valentino ens ha reconegut que la creació no ha estat un camí precisament fàcil.
L'adhesiu està fet principalment per unes microcàpsules que es diuen impermeables, que dins tenen com un químic, serien com una espècie de bossa en forma d'enganxina. Llavors, el que són les drogues tenen unes molècules que són molt més petites que les del químic. Llavors, aquestes microcàpsules el que fan és que la possibilitat de que el químic i la droga estiguin en contacte sense afectar la beguda. Llavors, quan fa un canvi de pH, el químic i la beguda reaccionen i el reactiu aquest es torna d'un color rosa fort i clar, l'enganxina és transparent, llavors tu veus que et fa com d'alarma aquest color.
Un premi totalment inesperat i que té una segona part, un viatge educatiu a Silicon Valley, la meca de la tecnologia a escala mundial, per presentar precisament el seu projecte. Allà podran conèixer les seus de grans multinacionals del sector.
I nosaltres sabíem que hi havia un premi, però no teníem tampoc en el cap pensar de... Nosaltres som capaços de guanyar-ho, ni tampoc sabíem que era un viatge a Silicon Valley, sinó que principalment t'escollien al teu institut i ja després passaves a una altra ronda, per així dir-ho. Però nosaltres fins a l'últim moment no sabíem que aquest era el premi.
Sobre l'Stick Safe, els dos estudiants han fixat un preu de producció d'entre 2 i 3 euros per adhesiu. L'eficàcia del producte ha estat testada als laboratoris, però reconeixen que encara és d'hora per saber si s'acabarà posant al mercat aquest adhesiu.
Hem de dir que, a banda d'aquests dos estudiants, centenars d'alumnes s'han presentat també a aquesta tercera edició del Cerdanyola Talent Factory, amb idees igual d'originals. Darrere d'aquests estudiants hi ha un mentor, una persona que els acompanya en la creació, i la Lorena Sánchez és justament la mentora del projecte de la Stick Safe.
Exacte, i és la primera vegada més que feia de mentora, una experiència que diu que ha estat molt positiva. Diu la Lorena que aquest projecte, més enllà del contingut tecnològic o científic, neix d'una inquietud i una responsabilitat social, doncs, que també s'ha de reconèixer.
Jo crec que des del principi destacava per la seva mirada empàtica, no sé, aquests nois volien realment poder visibilitzar el seu compromís, no?, també amb una problemàtica real, que són les substàncies i la submissió de productes químics, com són les drogues en aquest cas. I bàsicament, no, o sigui, des d'un inici, o sigui, a mi m'impressiona molt la capacitat de treballar, no?, d'adaptar-se i sobretot de voler transformar com una inquietud social que realment avui pot generar preocupació en una proposta innovadora.
Doncs ara, com dèiem, està per veure la viabilitat d'aquest projecte, d'aquest invent. Això es podria començar a veure en el viatge que faran aquests estudiants a Silicon Valley, però la Lorena creu que estem davant d'una creació que té recorregut.
Bé, joves que no només han observat, no, realment una necessitat social i una cosa que està passant, sinó que també, doncs, han decidit que volen actuar i transformar en certa manera des de la seva visió i des de les seves possibilitats, doncs, tot allò que els envolta, no? Per això jo crec que és un projecte que té recorregut i molta actitud.
Exacte.
I la meva visió i el meu paper bàsicament ha estat ordenar-los una miqueta per totes aquestes idees, poder validar la proposta que tenien des de la meva experiència també com a responsable de màrqueting.
Doncs no és la primera vegada que d'aquest certament de talents surten bones idees. En edicions anteriors es van presentar, per exemple, una jeringa d'un sol ús o un submarí.
No cal treure-li mèrit als altres que han quedat també en primeres posicions, com és el cas del projecte Talking Hands, una aplicació creada per la Laia García i la Martina Canyabate de l'Escola FEDAC, amb la mentoria de la Núria Gras de Grassoler. Avui en parlem amb elles. Laia i Martina, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Escolteu, expliquem una mica en què consisteix o què és aquesta app Talking Hands.
Doncs bàsicament és una aplicació que permet traduir en temps real la llengua de signes a text i veu i viceversa, permetent a les persones amb discapacitat auditiva, doncs, poder-se comunicar sense barreres.
Uh-huh. I com funciona exactament?
Doncs és una aplicació, no, que té, doncs, una funció de la càmera en la que tu pots gravar la persona i et surten amb un intel·ligència artificial, un avatar d'intel·ligència artificial, et surten els signes.
Uh-huh. Com va sorgir la idea, Laia o Martina, la que vulgueu de les dues, m'ho expliqueu? Coneixeu algú del vostre entorn que necessitava una aplicació com aquesta? Com va sorgir? Perquè no és una idea que vingui així de cop i volta, no? Canviar, traduir en temps real la llengua de signes a veu i viceversa.
Doncs sí, ens volíem també centrar, doncs, en un problema que hi hagués al nostre entorn, i personalment jo ara ja tinc un tiet que sí que és sordmut i de fet pensar que podríem ajudar moltes persones com ella amb aquesta aplicació.
Uh-huh. Va ser fàcil fer aquesta aplicació?
Doncs, a veure, sí, sí, sí que ens ha costat una mica perquè no sabem molt de tecnologia, llavors al principi estàvem una mica perdudes, però amb l'ajuda de la nostra mentora i d'altres professors ens vam poder al final fer-la i tinguem una idea més clara també del que volíem fer.
Per la gent que ens estigui escoltant, quin nom és? Concretament hem de posar Talking Hands a buscador, tant a iOS com al Google Play?
Sí, seria Talking Hands.
Vale, posem Talking Hands i llavors, un cop ens baixem l'aplicació, què és el primer que ens surt?
Encara que l'aplicació encara no està disponible.
Encara no està disponible. Quan teniu pensat que estigui disponible ben aviat? Perquè sé que viatgeu a Brussel·les per participar en un tour de joves emprenedors, no? I conèixer també de prop el Parlament Europeu i diverses empreses punteres.
Sí, sí, aquest és el segon premi. Doncs també teníem pensat posar-la disponible, però sí que això també seria molta més feina, ja que seria, doncs, pujar a la red i fer-la servir a veritat. Al final, nosaltres vam fer només un prototip, però sí que en un futur, doncs, potser sí que ens pensaríem, doncs, posar-la de cara al públic.
Clar, perquè és possible que en aquest viatge que feu a Brussel·les, amb aquest tour d'emprenedors, potser algun headhunter, alguna persona, alguna empresa estigui disposada a posar calés per posar en marxa aquesta aplicació.
Doncs sí, ojalà, esperem que l'usquem nosaltres, la veritat, perquè és una cosa que hem posat, doncs, molta il·lusió a la nostra part i hem treballat molt, i que es pogués portar a terme ens faria molta il·lusió.
Mm-hmm. Quant de temps us ha portat fer aquesta aplicació?
Doncs més o menys uns 5 mesos, més un mes o dos abans de preparació.
Mm. Què us diuen al vostre entorn, les vostres famílies? Què comenten?
Sobretot, al meu cas, jo, la Martina, que bueno, suposo que la Laia també, que estan molt orgullosos de nosaltres i, no sé, sempre quan, o sigui, quan ens van donar el premi, doncs, tindrà allà de suport, com a mi, per exemple, em va ajudar molt.
Clar, home, i la emoció deu ser brutal, no? I el recolzament familiar i del vostre entorn, no? Perquè després digui la gent que els joves no teniu ganes de fer moltes coses, no?
Exacte, és el que diu molt, i també ens dona molta raó als joves, perquè sí que tenim ganes de fer coses, i el tal i m'ha una oportunitat per mi, per la Martina, doncs, de poder explorar noves coses que mai havíem provat de fer, i ho hem gaudit molt, la veritat.
I tant que sí, i més que res perquè, clar, aquest projecte afavoreix la inclusió de les persones amb discapacitat auditiva, no? I crec que això és el millor a totes aquelles persones que podreu ajudar gràcies a aquesta aplicació Talking Hands, que ha estat un èxit i que espero que vagi molt bé. Quan marxeu cap a Brussel·les?
Doncs encara no estic segur, però crec que cap a finals de juny.
Molt bé. Doncs estarem pendents d'aviam què és el que passa, no? I de pas coneixereu el Parlament Europeu. No sé si l'heu vista, però és una passada, no,
és una experiència molt guai. Tenim moltes ganes també de poder veure aquest premi i de poder gaudir també.
Perfecte. Doncs Laia, Martina, enhorabona. Gràcies i estem desitjant ja que es posi ja en marxa Talking Hands per tota la gent que ho necessiti, sobretot aquelles persones amb discapacitat auditiva. Moltes gràcies. Mira, us aplaudiria, però com en la llengua de signes és aixecar les dues mans, no? Movent-les.
Sí.
Doncs vinga, esteu aplaudides amb aquests signes, encara que no es vegi. Gràcies.
Gràcies.
Una abraçada. Gràcies. Adéu.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Anotad bien este número de teléfono, 93-476-3055, 93-476-3055. Es el teléfono de Medicentre, un centro que está ubicado en la calle Consejo de 100-160 de Barcelona, donde te puedes tratar con esa medicina que se llama regenerativa y que muchos de vosotros ya conocéis, y que conocéis también al doctor Humberto Los Certales, que es médico de medicina interna y experto en esta medicina regenerativa con más de 20 años de experiencia. Doctor Los Certales, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, 20 años de experiencia dan para mucho, ¿no, doctor?
Bueno, sí, alguno más incluso.
Habrá visto usted de todo, ¿no?
Bueno, sí, la verdad es que podría estar horas y horas hablando de casos y cosas, ¿no?, relacionadas, y viendo experiencias pues buenas y otras que pues no son tan buenas, pero realmente con esto al menos tenemos una bastante acertada visión de lo que va a ocurrir, que eso ya es importante.
Y tanto. Cuando acudimos a la medicina regenerativa, ¿lo hacemos como última opción, doctor, después de hacer una peregrinación?
Bueno, muchas veces sí. Lo que pasa es que afortunadamente muchos pacientes pues nos han escuchado, nos han oído o se han interesado, porque también hemos publicado cosas en internet y han podido ver, y realmente entienden que puede ser una opción antes de llegar a males mayores o a soluciones de más envergadura, y realmente es una intervención que es bastante limitada en cuanto es mínimamente invasiva, son intervenciones, quiero decir, médicas, utilizando unas herramientas que lo que van a hacer es autorreparar el cuerpo, y por tanto es una alternativa muy importante y es y puede evitar que vaya más adelante, que si el problema acabe siendo tan grave que no tenga más soluciones que pasar por quirófano. Uh-huh. Y realmente estamos viendo que hay pacientes que vienen todavía, que hay muchas que realmente están más incipientes y realmente el trabajo es mucho más efectivo. Claro, cuando vienen que está muy muy degenerado, es más difícil, es más complicado, se tarda más y a lo mejor no se consigue completamente, pero bueno, siempre conseguimos muy buenos resultados.
Si hablamos de la artrosis de rodilla, es algo muy generalizado, ¿no? ¿Cómo nos trata? ¿Qué hacen ustedes en Medicentre, doctor?
Bueno, artrosis de rodilla yo creo que es una de las agradecidas, ¿eh? Porque primero que es bastante común, es bastante frecuente, es una de las nuestro caballo de batalla, es una de las articulaciones que más tratamos, porque es muy asequible, es fácil de llegar a ella, se puede trabajar muy bien, además hemos podido demostrar con pruebas objetivas cómo somos capaces, cómo el sistema es capaz de autorrepararse, y cartílagos que dice, bueno, este cartílago ya está en un grado 3-4, que ya es muy avanzado, al cabo de un tiempo de estar trabajando con herramientas de medicina regenerativa, me pasan a un grado 1 o 2. con lo cual el paciente recupera la función totalmente y tal, y de esto tengo centenares de experiencias, centenares de casos, algunos muy muy ilustrativos, que los hemos utilizado en congresos, incluso porque con resonancias antes y después del tratamiento, donde se ve perfectamente cómo se ha mejorado esa calidad del cartílago, cómo ha mejorado el volumen, la densidad, cómo esa persona además a la clínica. Es una articulación muy agradecida. Realmente yo estoy muy satisfecho. Cuando una persona viene con un problema de artrosis rodilla, sé que vamos a conseguir un muy buen resultado. Si no es 100%, será el 90%, 95%, porque realmente es muy agradecida, fácil, asequible. Siempre empezamos con herramientas baratas, asequibles, que realmente tienen poco coste. Y si estas van bien, pues perfecto, seguimos con estas. Y si no van bien, pues tenemos algunas un poco más sofisticadas. Pero incluso para artrosis de rodilla, normalmente no hemos tenido que ir a piezas, o sea, a aquellos tratamientos extremadamente laboriosos como son células de tipo STEM, ¿no? La célula madre. No ha hecho falta con células de regeneración simples, de estas que se hacen en una horita, se pueden hacer en la consulta, se puede hacer trabajar perfectamente y unos resultados muy buenos. Yo realmente, si una persona tiene un problema de rodilla, que venga, que nos lo miramos, porque los resultados con medicina regenerativa son realmente extraordinarios.
Además, importante, siempre lo remarcamos, doctor, la primera visita es súper importante para explicar, para que usted nos comente y llegar a un entente. Importante la primera visita porque además de ser gratuita, es informativa.
Sí, lo que vamos a hacer es revisar un poco, me trae las pruebas, si no las tiene, a veces las pido yo, si veo, bueno, es que esta resonancia hace 7, 8 años casi que vayamos a hacer una nueva, ¿no?
Sí.
Y yo mismo ya les pido, les hago la petición, y podemos ver dónde estamos, si viene bien documentado, pues se analiza y se le dice, mire, pues vamos a hacer esto, esto y esto, y vamos a conseguir esto y esto y esto, y usted cuando quiera, sin ningún compromiso, pues empezamos a trabajar, y la verdad es que estarán satisfechos sin ninguna duda.
Desde luego son muchos los casos exitosos que han pasado por las manos del doctor Humberto Certales, médico de medicina interna y experto en medicina regenerativa. 93-476-3055 en la calle Consell de Sen 160 en Barcelona. Ahí está Medicentre. Doctor, gracias.
A ustedes, buenas tardes.
Mis hijos viven fuera y voy sola a las sesiones de quimioterapia.
Para acompañamiento o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar el intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Lo nuevo de Samsung es finísimo.
¿Y más?
Mucho más. Reserva ya el nuevo Galaxy S25 Edge en El Corte Inglés con Google Gemini Advance incluido y el doble de almacenamiento.
Además, llévate hasta 290 euros de descuento al entregar tu antiguo Galaxy S24 Plus de 512 gigas.
Solo hasta el 29 de mayo en tienda web y app de El Corte Inglés.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La Linterna, COPE Catalunya i Andorra. És un plaer saludar el senyor Jordi Miró, que és catedràtic de Medicina i Cirurgia Animal de la Universitat Autònoma de Barcelona. Senyor Miró, què tal? Bona tarda, gràcies per ser-hi amb nosaltres.
Molt bona tarda, gràcies a vostè.
Escolti'm, el ruc català ha estat importantíssim a Amèrica per la conquesta de l'Oest. Aquí a Catalunya també. Què està passant amb el ruc?
El ruc a la història ha estat importantíssim. El ruc català és la raça catalana amb més antiguitat, amb i possiblement amb més prestigi en la història. El ruc català ja el citaven els romans més de 2.000 anys abans de Jesucrist. Ai, perdó, fa més de 2.000 anys, cap a més de 200 anys abans de Jesucrist, hi ha un llibre de Columella que ja parla, el Rerum Rustica Libri, ja parlava del... Llavors, evidentment, no existia a Catalunya, però ells parlaven del ruc ausetano. Ausona és d'Osona, avui en dia. I ells citaven d'un ruc molt gran, que té una influència molt gran en aquella època en el Mediterrani, en crear altres races de rucs molt grans, i d'altra banda en la producció de mules. Mules per muntar i mules per treball. I això va ser importantíssim en Amèrica. Després, també en la conquesta d'Amèrica, no en la conquesta, sinó en el desenvolupament de Nord-Amèrica, d'Estats Units, va ser molt, molt important el ruc català.
I què va passar amb l'evolució, amb l'aparició d'altres mitjans per poder fer càrrega, va deixar de ser tan valorat com era abans?
Bé, el que passa sobretot és quan comença a haver-hi la mecanització del camp. Amb la mecanització resulta que clar, les mules i els rucs perden importància en favor dels tractors. Abans un ruc era una riquesa en una casa.
Sí.
Tenir un ruc o tenir mules era l'eina de treball. Això, doncs, va, amb la mecanització va deixar de ser important, i van caure, doncs, la seva importància va caure en picat.
A més de les qualitats per, com a animal de feina, per animal de càrrega, té d'altres qualitats, no? Per exemple, la neteja dels boscos, no? En el turisme rural, també?
Sí, avui en dia molts, molts, molts usos pel ruc. Per la neteja de boscos és un animal sensacional. És millor, per exemple, que les cabres o que les ovelles. El ruc menja molta planta que no el menja cap altre animal, planta molt vasta, i no fa mal. Les cabres mengen a vegades els brots tendres de pins o de plantes i fan mal en el creixement d'aquestes. En canvi, el ruc és possiblement més selectiu, però menja molta planta molt vasta i no passa res. El ruc també és important en la teràpia de gent amb problemes. Això no se'n diuen la sinoteràpia. És millor molt millor que el cavall pel seu tipus de comportament. El cavall és un animal que s'han de... per poder fer teràpia s'han de desensibilitzar, perquè si no són animals de fugida, de reaccions ràpides, i poden fins i tot ser perillosos. El ruc no és un animal afable, un animal molt social, un animal que és genial. També és molt bo pel turisme rural, perquè en particular el ruc català té una particularitat que quan camina, camina amb el pas creuat, que fa avançar les dues extremitats de la mateixa banda. I això ho transmet a les mules, també. Això fa una cosa molt interessant, que l'esquena marxa sempre recta. Quan nosaltres caminem, també caminem amb el pas creuat, igual que ho fan els cavalls. I això fa que la nostra columna va rotant. Cada pas que fem mira cap a una banda i cap a l'altra. Quan muntem a dalt d'un cavall, aquesta columna que va rotant fa que anem botant a sobre del cavall. En canvi, el ruc, al marxar les dues extremitats a la vegada, la columna no rota i llavors és molt còmode de muntar, i les mules també, molt.
Doncs m'hi fixaré. Sí. Coses tan senzilles de fixar-s'hi que no hem caigut amb això. Escolti'm,
Miri, només una cosa, una observació. Sí. És tan important això del tipus de munta que té, que les mules, filles de ruc català, eren importantíssimes, eren molt valorades per la munta, ja pels romans, però fixi's que Catalina d'Aragó, una de les esposes, la primera esposa d'Enric VIII d'Anglaterra, quan marxa cap a Anglaterra, demanen la seva dot, que li enviïn 12 mules fines, filles de rucs catalans, que eren pel seu gaudi, perquè eren molt agradables de muntar. O durant segles, els bisbes, quan entraven per primer cop en el seu bisbat, entraven a cavall d'una mula.
Jesús també va entrar amb un ruc.
Sí, va entrar amb un ruc. Amb un ruc que semblaria ser, per la zona, que és un ruc africà, que no és igual que un ruc català, però sí, va entrar amb un ruc, és veritat.
Que interessant tot plegat, com també és interessant, senyor Miró, vostè que és catedràtic de Medicina i Cirurgia Animal de la UAB, que aquesta universitat va ser la primera en posar en marxa programes per conservar aquesta raça.
Sí, a veure, ja, en la nostra facultat hi ha un company, en Jordi Jordana, que porta des del principi el llibre genealògic. Ell és especialista en genètica, porta el llibre genealògic del RUC català, i jo he portat des de fa molts, molts anys, més de 30 anys, he estat en diversos projectes per recuperació o per manteniment de material genètic i estudi de la reproducció del ruc català. Material genètic vull dir semen, embrions i òvuls de rucs catalans. Sí, digui.
No, dic que amb això el que tenen vostès és una poderosa eina per evitar aquesta extinció, no?, del ruc català.
Sí, nosaltres tenim en aquests moments un banc de semen de ruc català congelat, on hi tenim passa de les 6.000 palletes. Una palleta és com una palleta, que és una canyeta d'aquestes que fem servir per beure.
Sí.
Doncs això són palletes on s'hi col·loca, on es guarda, que són, hi va 0,5 mil·lilitres de semen, hi van 200 milions d'espermatozoides a dins d'aquestes palletes, i això està congelat en nitrogen líquid a menys 196 graus sota zero, i això en tenim més de 6.000, són dosis de semen. I també tenim embrions congelats i també tenim òvuls congelats.
Escolti'm, si tot és tan positiu en el tema del ruc català, jo me'n recordo quan era petita que el poble del meu pare, a Extremadura, en tenien dos rucs i anaven boges per pujar-nos al ruc, no? Però el que no entenc és per què, amb tantes qualitats que té el ruc català, s'hagi deixat perdre això.
Sí, a veure, té qualitats, és veritat, possiblement no s'han sabut aprofitar, i el ruc català va arribar en un moment, quan la mecanització, que va arribar en una situació dramàtica, de la desaparició. Gràcies a l'associació del ruc català, la FRAC, i la iniciativa d'una sèrie de gent individualment va recuperar-se, però resulta que tota la gent avui en dia que tenen rucs són gent gran. I la població, portem uns anys que la població ha tornat a anar enrere. I estem en una situació realment, realment dramàtica. Realment molt, molt... En aquests moments no és gens bona la situació del ruc català. Perquè, a més, no s'ha utilitzat... És a dir, aquestes possibilitats que tenim del ruc s'utilitzen en altres bandes del món, però s'utilitza molt poquet a Catalunya. A Itàlia hi ha moltes explotacions bastantes explotacions de llet de burra. A Estats Units la producció de mules és una bestiesa d'important, mou una bestiesa. D'això a Xile, a Argentina, a Itàlia hi ha granges de producció de llet. A la Xina hi ha explotacions de burros, de mils de burros. I, en canvi, aquí no hem acabat de trobar la fórmula per aprofitar-ho. Tenim la millor raça del món, eh?
Sí, això està clar. I, a més, per això s'estan fent campanyes d'apadrinament, perquè no acabin extingint-se, perquè tenim dades de que queden menys de 1.000 exemplars a Catalunya, i això no pot ser. Doncs, escolti'm, si em diuen ruca o el que sigui, benvingut sigui, perquè m'ho prendré com un afalagament. I li agraeixo moltíssim, Jordi Miró, catedràtic de Medicina i Cirurgia Animal de la UAB, que hagi estat amb nosaltres, perquè m'ha après moltíssim i m'entren ganes ja d'anar a visitar un d'aquests llocs que hi ha a Catalunya per veure aquests rucs en directe, en persona, i poder apadrinar-los, perquè així podrem intentar que aquesta espècie, aquesta raça, no marxi definitivament. Entre tots intentem fer alguna cosa positiva.
Perfecte, em sembla genial. Els hi animo a tots a que facin tothom una miqueta, a veure si logrem mantenir aquesta raça.
Que així sigui. Senyor Miró, moltes gràcies, molt amable, una abraçada.
Gràcies a vostès.
Adéu,
bona tarda.
Escuchas COPE. Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
¿Dejarías tu canario al vecino de la manada de gatos salvajes? ¿Y a tu suegra en casa de los civilizados de tus sobrinos? Si vas a coger el avión, aparca tu coche en Air Parking Mundiauto, la forma más segura, cómoda y económica de aparcar tu coche al lado del aeropuerto de Barcelona. Más información o reserva en aeroparkingmundiauto.com. Aeroparking Mundiauto.
Para una piel hidratada y con elasticidad, toma colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. Tu piel merece lo mejor. Colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorios Insa Diez. Complementa tu vida,
Naturtierra.
¿Y este sofá cama? Si ya tenemos uno.
Es para tu madre.
¿Cómo?
Sí, porque como dice que es tan cómodo y siempre la tenemos en casa, he pensado que le podríamos regalar uno y...
Luis, relajémonos más. En Galerías del Tresillo son los días sofá cama. Y esto significa que tienes hasta un 30% de descuento en todos los sofás camas de la tienda y de la página web. Galerías del Tresillo.
De dilluns a divendres.
Confidència.
Momentos.
Amb Luis Rodríguez.
Les 7 de la tarda, 50 minuts. Estàs escoltant la Linterna COPE Catalunya i Andorra i arriba el moment de l'actualitat i comencem parlant de que el govern aprovarà demà la nova Direcció General de Prevenció i Protecció de la Infància i Adolescència. Aquest és el nou organisme que substituirà la DGAIA, que directament es suprimeix després del cas d'una menor tutelada víctima d'abusos sexuals i de presumptes irregularitats econòmiques. Yolanda Bernal, bona tarda. Bona tarda, sí, i aquesta nova direcció estarà més controlada, se centrarà en la prevenció i no gestionarà ni contractes ni prestacions. Estarà operativa a partir del 3 de juny i s'aniran incorporant 300 nous professionals de forma progressiva fins al 2027. La consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, diu que aquesta decisió dràstica no impugna la feina feta fins ara, però sí que admet errors.
No és una impugnació a la feina feta. El sistema de protecció a la infància a Catalunya funciona i en la gran majoria dels casos fa una tasca immensa per prevenir el maltractament. Cada dia hi ha infants i menors que es preven el maltractament i la violació dels seus drets gràcies a l'acció del sistema de protecció encapçalat per la DGAIA. Però és ben conegut que aquest sistema arrossega deficiències estructurals i per això és necessari obrir una nova etapa.
Un pla ambiciós per transformar la DGAIA, però que neix sense un pressupost concret, i això és el que critiquen justament les entitats del tercer sector i els educadors socials. Sobre el paper, està molt bé, però sense els recursos necessaris no servirà de res. El Rubén Mora és membre del col·lectiu d'educadors de centres propis, en diu que el sistema arrossega mancances endèmiques i encara és d'hora, diu, per valorar si el pla del govern serà efectiu o no.
Pel que fa a tots els aspectes de prevenció, ens hi sembla bé, perquè s'ha d'injectar diners i recursos a la prevenció perquè els nois i les noies no arribin amb un recurs residencial, amb això estem totalment d'acord. No sabem si el que ha presentat és suficient o no. Unes mancances que creiem que són endèmiques del sistema i també demanant, evidentment, la participació dintre d'aquesta remodelació o nou pla de la DGAIA.
I a nivell polític, Partit Popular i Vox creuen que la supressió de la DGAIA es limita a un canvi de nom. Santi Rodríguez és el secretari general del PP a Catalunya.
El govern ha anunciat, la consellera ha anunciat, un canvi de nom que creiem i veiem que és més cosmètic que no pas una altra cosa, perquè en realitat el nom no fa la cosa, i el que es limiten és a substituir la paraula atenció a la infància per prevenció i protecció a la infància, com si l'atenció a la infància no inclogués ja la prevenció i la protecció.
L'oposició coincideix en que s'haurien de depurar responsabilitats i arribar fins al final i reclamen que en aquesta transformació es tingui en compte la veu de tots els actors implicats.
I atenció, perquè no sé si sabíeu que a Catalunya fumen 1 milió de persones, és a dir, el 21% de la població. El percentatge ha baixat 8 punts respecte al 2010, però els experts alerten que la xifra continua sent preocupant. Insisteixen en que el tabac augmenta el risc de patir càncer.
I el consum de tabac a partir dels 15 anys ha baixat el 21% el 2024, però Salut alerta de l'ús de vapejadors entre els més joves. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, deixa clar que les cigarretes electròniques són un risc igualment per la salut. No és veritat que siguin un sistema efectiu per deixar de fumar, sinó més aviat al contrari.
La manca d'evidència sòlida que ajudin realment a deixar de fumar i que fa que manté a gent, a un 60% dels que les utilitzen també consumint tabac, amb conseqüències, perquè tenen nivells més alts de monòxid de carboni, la seva funció pulmonar empitjora, tenen més nicotina i cotinina en el seu organisme, etc. I perquè sobretot per la raó de salut pública, que són porta d'entrada a l'addicció i al consum de tabac.
Aquesta és precisament la Setmana Sense Fum, que acabarà dissabte amb el Dia Mundial Sense Tabac, i s'ha tornat a posar damunt de la taula la possibilitat de prohibir fumar a terrasses de bars i restaurants, com recomana Europa. El cap del Servei de Prevenció i Control del Tabaquisme de la Secretaria de Salut Pública, Josep Maria Suelves, demana als restauradors que s'impliquin.
És el lloc on estan més exposades, no? Jo crec que aquí el gremi hosteler té una gran oportunitat per liderar el que els espais de restauració protegeixin la salut dels treballadors i també dels clients. Jo crec que amb això segurament trobarem a molts restauradors que estarien d'acord en protegir la salut dels seus clients i dels seus treballadors. Per tant, insisteixo, aquí tenen una gran oportunitat i que veuen que la població també ho recolza.
Doncs, segons una enquesta de salut, el 76% dels no fumadors estan a favor d'aquesta prohibició, mentre que el 65% dels fumadors, doncs, volen que hi hagi llibertat si és a l'exterior dels locals.
Més informació a Cope Catalunya i a la xarxa X. Yolanda Bernal, gràcies i fins demà.
Vinga, fins demà, que vagi bé.
Somos Hijolusa te ofrece los deportes con la calidad de sus patatas frescas que ganan la liga en la cocina.
Juan Arias, company d'Esports Cope, què tal? Bona tarda.
Què tal, Montse? Molt bona tarda.
Comencem parlant del Barça, que un cop acabada la temporada toca ara treballar en el planter de la propera.
Sí, i per treballar i confeccionar la nova plantilla del Barça hi ha noms propis, i el representant de jugadors, d'alguns dels jugadors del Barça, Jorge Méndez, es troba a Barcelona. Seguim Méndez, tenim a Joan Major. I Joan, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Juan. Bona tarda, Montse. Efectivament, estem pels carrers de la ciutat seguint a Jorge Méndez, el representant, entre d'altres, de la Lamine Yamal i d'Ansu Fati, que ha aterrat a Barcelona aquest migdia per tractar bàsicament dos temes: la renovació de Lamine Yamal després de la visita fugaç del passat dijous, en el que el tema va quedar pràcticament resolt. Aquesta renovació està pràcticament pactada, però, com sabeu, no es pot signar fins al dia 13 de juliol, fins que Lamine Yamal compleixi 18 anys. L'altre tema és la sortida d'Ansu Fati, que acaba contracte amb el 2000, acaba contracte el 2027. Aquesta temporada pràcticament no ha tingut minuts, i Ansu Fati sortirà. L'opció més probable és que surti cedit amb opció de compra. El Mònaco és qui ha mostrat més interès i estaria disposat a pagar al final de la propera temporada uns 20 milions d'euros. També l'equip anglès del Chelsea ha mostrat el seu interès. Méndez s'ha instal·lat al seu centre d'operacions habitual a la ciutat, en un hotel al costat de l'estació de Sants, hotel que ha abandonat fa aproximadament 20 minuts, i estem pendents de que es pugui trobar aquesta nit amb Joan Laporta.
Gràcies, Joan. Pendents d'aquestes negociacions, d'aquest tot moviment de jugadors del Barça de cara a la propera temporada.
Escolta'm, i del Barça anem a l'Espanyol. Joan García, no o sí al Barça?
No, l'Espanyol ha de vendre, això sí, està clar. Joan García, per quadrar números i ofertes, no li faltaran al porter de l'Espanyol. La seva clàusula és de 25 milions d'euros, molt accessible, donada la joventut i progressió del porter. El que podem assegurar és que no hi ha cap possibilitat de que marxi el Barça, que també busca porter. García prefereix marxar a l'estranger i no lluir els colors blaugrana. D'altra banda, Quique García, davanter de l'Alavés, és el principal jugador per reforçar la davantera blanquíloba. Això significaria que Roberto Fernández no continuarà per les diferències econòmiques amb el seu club d'origen, que és l'Sporting de Braga. I el dia 27 de juny, junta extraordinària d'accionistes per aprovar una ampliació de capital de 38 milions d'euros.
I seguim parlant de futbol, perquè ja estan les llistes pels partits de Catalunya, i també Xavi Alonso, recordem, ha estat presentat com a entrenador del Real Madrid.
Sí, parlem del futbol català. Dimecres Catalunya-Costa Rica, Gerard López, seleccionador, ha donat una llista de convocats amb 22 jugadors, 4 de jugadors de l'Espanyol: Joan García, Pol Lozano, Jofre i Expósito, 3 del Barça: Eric García, Gerard Martín i Pau Víctor, i d'altres també de primera divisió i fins i tot de l'estranger. Gerard López és el seleccionador català.
Crec que omplim seguríssim, perquè a part la llista fa goig, també ens hem de posar a prova i saber que nosaltres també podem ser capaços de jugar contra molt bones seleccions i valorar realment el nivell de la selecció. Aquest no és un partit per dir porto un rival fàcil i guanyo i faig la festa, sinó que és un rival també per veure'ns de quina capacitat tenim de competició i capacitat per 2-3 llistes de jugadors catalans de primera divisió, i això demostra la salut del nostre futbol.
Perquè fa les noies, jugaran contra Xile amb força absències. El partit jugarà també el diumenge al Johan Cruyff.